Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Agricultura, que al final és la que més, el que més són els que més estan patint, els que pateixen restriccions més, més grans, ara seran del 80% de l'aigua disponible, però crec que respecte a altres zones de la Mediterrània, per exemple a l'agricultura andalusia, estem poc adaptats per les sequeres que vindran. Hi ha poc rec gota a gota, i m'agradaria que ens expliqués si això és així o forma més de la batalla del discurs polític.
Sí, és molt interessant. De fet, nosaltres quan hem creat l'observatori, és a dir, nosaltres els enginyers industrials ens hem ajuntat amb els de camins, amb els agrònoms i amb els economistes, perquè la situació ens preocupa. Ja fa prop d'un any que estem treballant conjuntament amb diagnòstics compartits, intentant proposar mesures i aquest és un dels camps que estem treballant. I pels que som, diguem, més de l'ús urbà, és un gran descobriment i aquí els agrònoms hi aporten molt. I efectivament, o sigui, sense intentant defugir de criminalitzacions, posant de sobre la taula, entre el 72 i el 75% de l'ús de l'aigua a Catalunya és ús agrícola. Per tant, tenim un ús intensiu de l'aigua per ús agrícola i és probablement un dels sectors que està patint més. I insisteixo en el missatge, o sigui, ens hem d'acostumar que cada vegada tindrem menys aigua i cada vegada serà més imprevisible, per tant, haurà de millorar molt el sector agrícola en aquest ús eficient de l'aigua, no per utilitzar-la a les ciutats, sinó perquè en tindran menys també, i per tant, aquestes tècniques d'ús eficient de l'aigua, però també un millor revestiment dels canals, una modernització dels canals, hi haurà una sèrie de mesures que haurem d'afrontar en un futur no massa llunyà. Hem de conscienciar-nos que, insisteixo, cada vegada tindrem menys aigua i cada vegada serà més imprevisible, i això ens afectarà a tots. I ho estem veient.
Bé, aquest és el plantejament, potser, no? Sabent que hi haurà menys aigua, potser el que s'ha d'adaptar és el consum d'aigua i no només generar infinitament aigua per consum, no? Carles, sí, molt breument, sisplau, perquè l'hem d'acomiadar.
Sí, molt ràpid, però escoltant-lo vostè i havent escoltat el conseller Mascort en aquest mateix estudi, el divendres amb el Jordi Basté, el conseller Mascort deia no, aquest transvasament o aquest, diguem, aquesta connexió no cal, perquè quan aquesta connexió estigués feta ja tindrem les obres d'aigua regenerada i de desalinitzadores fetes i per tant no té sentit. Llavors jo l'escolto a vostè i vostè em diu
que trigarem 4 anys.
Que trigaríem, que això es pot estar fet fins i tot per sota de 12 mesos. I que vostè considera que això s'ha de tenir fet, diguem, per situacions de crisi. I no sé si és que el conseller no té bé la informació o que vostè és molt optimista, però no casen.
Home, no, avui no soc especialment optimista, si t'he de confessar la veritat. No ho sé, nosaltres ho hem compartit amb el conseller i ens hi hem trobat, però no forma part de les solucions que ells contemplen, és veritat, és així.
Però no contem, però vostè, des del seu punt de vista, que entenc que és estrictament tècnic, considera que no ho tenen previst per una qüestió absolutament tècnica o per algun altre criteri?
Ho desconec.
Tu tens més sospita, tu, Carles. Crec... Ara et deixem que donis la teva de sospita.
Jo estic segur que ho desconeix.
No apretis el pobre...
Estic segur que ho desconeix, però...
Alguna vaja. Teoria deu tenir, però bueno, no cal fer-li mullar tampoc.
No, home, és evident que aquesta interconnexió, quan la proposem, i nosaltres l'hem patit, perquè la vam proposar al desembre i, diguem, la vam proposar un divendres i el dissabte ja estava sortint la secretària d'Acció Climàtica a dir-nos que això era impossible i que no ho tenien en compte. I a la setmana següent estaven sortint articles a la premsa de gent no revoltant-se encara, però sí, no?, en contra de les zones de les Terres de l'Ebre. Perquè és evident que aquestes solucions transporta els transvasaments, com bé comentàveu, el nostre imaginari se'n va a la guerra o a la batalla de fa anys, no?, de si s'havia de transvasar aigua de l'Ebre cap amunt o s'havia de transvasar aigua cap avall o cap a on, però no és això el que proposem, i per això està bé que tinguem aquest espai per explicar-ho, perquè no és aquesta la idea, i hauríem de ser conscients que la situació, insisteixo, és que és molt crítica.
En Marc Olives, el president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials, moltíssimes gràcies, senyor Oliva.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i 4 minuts. Joan, volies fer algun apunt més sobre la crisi aquesta i també sobre la... Jo només vull dir una cosa més sobre el tema. Si això que hem intuït que pot passar, que és la crítica política perquè, clar, els catalans necessiten aigua i la portaran des del, de València, que hi ha un govern que és del Partit Popular, etcètera, etcètera, ha de servir. O sigui, hagi d'haver-hi aquest desgast de polític i d'enfrontament entre administracions. Per un vaixell que llavors tampoc no porta tanta aigua, no sé si val la pena. Joan.
Sí, bé, la primera reflexió és que, home, ser generós amb l'aigua del mar no costa gaire, sembla, no? I sí que és evident que aprofita per fer unes declaracions que obren el debat polític on estem. Ara, també, després d'escoltar tècnicament el que ens diuen els enginyers, escolta'm, potser aquesta s'ha de tractar amb un caire molt més tècnic i molt menys polític, no? Tot el tema de l'aigua. I és evident que tenim un problema, i és evident que també es farà batalla política, eh? Perquè si ja es fa amb un vaixell que ve d'una desalinitzadora estatal i que, a més, és aigua del mar i que no es treu a ningú i que no la aprofita ningú i que ningú està fent solidaritat, el que passarà amb altres solucions pot ser tremendo, no?
10 i 6 minuts, doneu-me res, un minutet i de seguida me'n vaig a Galícia amb l'Arnau Mañé i el retorno de Mariano Rajoy.
Dia lliure amb Xavi Bundó. L'avaria del cotxe, la Universitat de l'Anna, no sé com arribaré a final de mes.
Tranquil. Si llogues el teu pis amb Lloguer Segur, pots sol·licitar l'avançament de fins a 3 anys de renda per fer front a imprevistos econòmics o nous projectes. Informa't a lloguersegur.cat o al 910-775-775. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Via lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 7 minuts, avui acompanyats d'Antonio Baños, de Carles Fernández, d'Ivan Guiri, de Joan Canyada. Heu vist el retorn de Mariano Rajoy o no?
Hem escoltat.
Jo he vist, sentit, no?
He
escoltat, sí. És que ara m'agradaria recuperar tots els documents. A veure si, Jake, tens algun dels talls? Perquè va fer una referència, diguem-ne, a la gestió... És que, clar, no va entrar amb la qüestió... amb la qüestió de l'Operació Catalunya. Hola, Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Què tal?
Què tal les bé. Eleccions catalanes? He de dir, pel que no veieu, que el Bundó està fruint amb aquest tema.
No, home, el retorn, maco. Jo crec que el retorn de Mariano Rajoy és una cosa important.
Com
important.
Un humorista que va...
Sí, exacte. Li va faltar por per l'alcalde i les elecciones de l'alcalde. Oh,
sí, de fet, va ser una mica això, va ser una mica Club de la Comèdia... I clarament Rajoy va ser el més ovacionat, el més estimat ahir a la plaça de toros de Pontevedra, amb unes 14.000 persones, diu el PP, jo diria que eren algunes menys, tot i que estava plena a vessar. Clarament el més ovacionat Mariano Rajoy, amb aquest punt humorístic que té i amb alguna relliscada inclosa.
Bueno, ara ho repassem. De fet, jo el document que volia dir que és el que ha servit més per il·lustrar la qüestió de la notícia és que, clar, el morbo és Mariano Rajoy torna públicament després de tota la quantitat d'informació ingent al voltant de la seva participació a l'Operació Catalunya. Ell, òbviament, Arnau, no va fer-ne referència, però sí que va fer referència a la seva gestió, no?
Sí, una mica va treure pit de... regat haver intentat desmuntar l'independentisme al voltant del referèndum del 2017, evidentment es va mostrar en contra de l'amnistia, i el que va fer és reivindicar l'obra de govern quan ell era a la Moncloa, això, el 2017, i traient pit també d'aquell 155.
L'amnistia solo tiene un objetivo, 7 votos, y l'amnistia quiere que los que violaron la ley y la Constitución quieren que esos sean los buenos y los jueces, fiscales, el gobierno que aplicó el artículo 155 hizo que se cumpliera la ley en España, ahora parece que vamos a ser los malos.
Vamos a ser los malos, vamos, aquesta cosa de...
Que això vol dir que éramos los buenos. Clar, és a dir, sí. Éramos los buenos, vamos a ser los malos.
Que, i un cert, detall, que potser no se sent...
Sí, se sent. És això que anaves a dir? A por ellos se sent un...
Hi ha un a por ellos, hi ha uns insults també que vam sentir a la plaça, no et sabria dir ben bé, hi havia alguns fills de fruita, que dirien a Isabel Díaz Ayuso.
Me gusta la fruita.
Exacte, però clarament el que se sent al tall i el que vam... Plaça Toros és aquest a por ellos tan significatiu del 2017 i 2019.
Té raó Rajoy amb lo dels 7 vots per això, tampoc
ara
no perdem...
Perquè
un atac de coses no va tenir, Pedro Sánchez, sinó que necessita 7 vots.
Totalment.
I és un discurs que casa absolutament amb el discurs de Laura Borràs, efectivament, els independentistes són els bons i Mariano Rajoy és el dolent. Vull dir que estaríem aquí mateix,
Sobre això també va carregar amb els independentistes, no, Rajoy?
Sí, de fet... El que va fer, més enllà d'aquests batibulls habituals que fa el PP en campanya, però també durant el dia a dia, ell va treure el tema del cas Volkhov, la trama russa del procés, i va dir que Galícia no es podia permetre una... en referència a les esquerres, als nacionalismes d'esquerres o als nacionalismes gallecs aquí a Galícia, i va fer aquest mix de barreges estranyes.
No queremos que nos gobiernen los que le dan indulto a los independentistas, ni los que suprimen el delito de sedición, ni los amigos de Putin, que hay que tener un par, los amigos de Putin, ni los que dicen que van a perdonarle la deuda a unos que viven en una determinada comunidad autónoma en detrimento del resto de los españoles.
Sí.
I això és clau, perquè...
Determinada comunitat autònoma, vamos a jugar, a veure quina deu ser.
Comprovocal.
Con la C, Canàries.
I al principi rellisca, jo crec que el subconscient, quan diu indulta los independentistas.
Sí.
Perquè els independentistes se'ls ha d'indultar, no s'indulta els delinqüents, sinó que és els independentistes.
No va dir terroristes, no, suposo, o sí?
No va parlar de terroristes. En aquest cas, Rajoy. No. I de fet, Feijó tampoc en va parlar ahir, però sí que va tenir un to molt, molt més dur. Rajoy deia que va abonar aquesta idea del PP, que si a Galícia falten calés per inversions, és per culpa que la Moncloa només es fixa en Catalunya o al País Basc.
Yo no vengo a hablar del gobierno y si me distraigo y deslizo algún comentario es sin querer. No vengo a hablar del gobierno porque ustedes no se han portado tan mal para que yo traiga a su cabeza algunas cosas que no deberían tener. Por eso se me acuse de provocarle a nadie una... Y no quiero que por eso se me acuse de provocarle a nadie una pesadilla, incluso un síncope.
Bueno, aquí está en el seva salsa una mica, Rajoy, ¿no? Hi va haver un moment que hi va haver un petit lapsus, és que ara no sé si tenim aquest document, al voltant de si vull que ens votin o no vull que ens votin, oi?
Estava fent un repàs de tots els mals d'Espanya, independentisme, del País Basc, parlant d'ETA, parlant de Bildu, parlant, fent una barreja, com ja et dic, de tot una mica, i el que va dir és, no sé si el podem escoltar, però bàsicament és...
Ara el mirarem de treure'l, però em sembla que no el tenim ara a mà. Digues.
No, venia a dir, diu, tots aquests no cal que ens votin. I quan se n'adona de dir, home, doncs potser sí, diu, que ens votin, fa aquella relliscada que pica i diu, home, diu, doncs si ens volen votar, que ens votin.
Clar,
i clar, tota no, va, no direm que no.
Votin. Bueno, o sí, doncs que ens votin. A veure si el trobem i si no l'escoltarem una miqueta més endavant. I en tot cas va ser com l'estrella de la jornada, no, Mariano Rajoy?
Sí, clarament. El que es va emportar l'ovació més gran de tota la tarda va ser quan, per exemple, van entrar els tres junts, Feijó, Rueda i Rajoy, quan van fer el seu nom, va ser clarament el més aplaudit. És una persona que, evidentment, té molta tirada aquí a Galícia i tal com estan les coses, ell s'erigeix com la persona que va... o que va intentar combatre l'independentisme al voltant del referèndum.
Mira, aquest és el moment, em sembla, de lo de voto o no voto.
No queremos que nos voten... No, que nos voten, si nos voten...
No, si nos voten, no, pues, si quieren, ja està. Podem sentir també, em sembla, Alberto Núñez Feijó, que es va dirigir, evidentment, també a Pedro Sánchez. A veure si el podem escoltar.
Sí, amb un to molt més dur de l'habitual. Alberto Núñez Feijóo, que ahir va pujar una mica les pulsacions.
A veure, que no el tenim ara. Tenim algunes dificultats.
Una curiositat, Arnau. Els que som fora i seguim les eleccions, entre altres, gràcies a tu, diguem, parlen de coses de Galícia en els mítings?
A veure...
Perdoneu. La pregunta pot semblar...
No, està bé, està bé.
Però vas sentint allò, el Ramó i el Feijóo, l'altre... Acaben parlant d'alguna cosa de Galícia?
Mira, vull fer una defensa en això també, perquè és veritat que evidentment parlen de Galícia. A mi em sorprèn que clarament parlen molt de Catalunya, parlen molt de l'independentisme, però sí, evidentment parlen dels problemes que té Galícia, especial els reptes que té la Junta. Què passa? Que evidentment els mitjans catalans que estem seguint la campanya electoral, el que més ens crida l'atenció i el que més ens interessa pels nostres oients són les referències a l'amnistia, a la política catalana o a la política madrilenya també, perquè està marcant molt la política gallega. Ara, si em fessis dir un percentatge, això, per exemple, d'un discurs d'Alberto Núñez Feijóo, jo et diria que clarament, depèn del dia, però clarament de mitjana podríem parlar d'un 60% política estatal, i que això passa en bona part per Catalunya, i un 40% de política. Què passa? Que és que, a més, la política gallega el que fan és dir, si no voleu que vinguin els dolents, que els dolents són tots aquests, i diuen això, els independentistes bascos, els socialistes, heu de votar Rueda. Això ho englou en la política gallega, però a la pràctica no deixa de ser també política espanyola i catalana.
I s'ha aconseguit això de que els pèlets estiguin a debat o no?
Mira, els pèlets ara mateix pràcticament no estan en la campanya electoral de Galícia. Bam. Ni pels Partit Popular, que evidentment no ho treu, i que si ho treu és per retreure la gestió que n'ha fet el govern espanyol, i et diria que pràcticament tampoc pels socialistes. Molt de passada, i Pedro Sánchez ho va treure, però que a Pedro Sánchez no li va interessar gaire aquest tema perquè creu que ja no en poden treure en rendiment. El BNG sí que ho utilitza més puntualment, però ja ha passat una mica la pantalla dels pèlets, la veritat.
Deixa'm dir una cosa sobre les perspectives. Avui queden exactament, Arnau, dues setmanes, no?, per les eleccions. Sí. Hem tingut una mica de ball d'enquestes. N'hi ha una avui al Mundo que el que pronostica és bàsicament una consolidació de la majoria absoluta del Partit Popular, que arribaria entre els 39 i 42 escons. Ara en té...
Això, Xavi, seria arribar a igualar, podria arribar a igualar el millor escenari que va aconseguir, el millor resultat que va aconseguir Alberto Núñez Feijóo ara fa 4 anys. Que, home, seria una gran victòria per Alfonso Rueda.
39-42, recordeu que la majoria són 38, si no m'equivoco malament.
Correcte.
38 de majoria. BNG en tindria, seria la segona força, amb 18-20, i el PSOE 14-15. Ell, l'enquesta del Mundo, ells ho titulen com el PSOE entra en barrena. Mira, sobre això, t'he de dir una cosa, Arnau, que és que he rebut un missatge aquest matí. M'ha fet il·lusió, Hi ha una persona que és el marianòlogo oficial del Via Lliure, que fa molt de temps que no el tenim aquí, perquè sabeu que per qüestions de salut s'està tractant, que és l'Anxo Lujilde, i m'ha enviat una nota, perquè diu que està molt millor, i em sembla que ha fet una anàlisi gairebé electoral de Galícia. Voleu sentir-ho o no, l'Anxo?
Sí, tant.
Va, Anxo.
Bons dies, Catalunya. El secreto mejor guardado de la política española es que Galicia ya no es un feudo del PP desde 2014. El feudo es la Xunta. En las generales municipales y europeas celebradas desde 2014, excepto las generales de 2016, el centro izquierda se ha impuesto siempre, incluso en julio, cuando sacó un 50,1% de los votos. Si bien en escaños ganó el PP gracias a la sobrerepresentación en de Lugo y Ourense. En cambio, la Xunta ha sido inexpugnable, manteniendo siempre la mayoría absoluta del PP de forma holgada. Ante el 18 de febrero, la gran cuestión es si se va a mantener este modelo de dominio del PP autonómico y hegemonía de la progresía en el resto de elecciones, o si las autonómicas se van a parecer al resto de convocatorias. Porque en ese caso, en este segundo caso, sí que hay posibilidades de cambio. Por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 de ayer, al darle al PP un 48%, está diciendo que se mantiene el status quo y que Rueda tiene la mayoría absoluta garantizada. En cambio, la encuesta del CIS y las diarias de La Voz muestran un panorama autonómico que ya se parece bastante al de las otras elecciones, con una mayoría electoral en votos de PSOE, Sumar y BNG. Aunque es muy complicado con el sistema electoral gallego que esto se materialice en una mayoría en el Parlamento. Hay un elemento inédito, que es que la candidatura de la oposición, la de nacionalista Ana Pontón, es más fuerte que la del PP. La imagen de Feijóo ha caído desde que está en Madrid, según la encuesta de La Voz, en una escala de 0 a 10. Su nota es ahora un punto y algo más baja que cuando estaba en Galicia. De haber un cambio, sería la primera vez en que hubiese una presidencia nacionalista. De esto había opciones en 1936, pero la guerra civil se cargó el proceso autonómico. Y bueno, de apostar el dinero en Galicia, pues hay que apostar a favor del PP, si no se quiere perder. Pero bueno, esta vez se podría arriesgar un poquito, a ver qué. Porque hay una apertura, no está todo tan claro.
És molt interessant que ve sentir-lo, per una banda, però és molt interessant el que ha dit, perquè aquesta idea de que Galícia és feu absolut del Partit Popular i t'agafa les dades de la resta de les eleccions i veus que no és així, que és bàsicament quan hi ha eleccions a Galícia, que hi ha un galleguisme vinculat al Partit Popular molt gran, i que això pot estar en camí de trencar-se, veurem què és el que passa, però vaja, és molt, molt interessant l'anàlisi que feia l'Anxo. Mañé, em sembla que ho deixarem aquí, que a més a més estem tenint alguns problemes amb la comunicació. Ah. Però sí, s'estan retallant una miqueta. Avui tornes cap aquí, no, em sembla? Però ja...
Sí,
ja...
últimes hores per Galícia. És veritat que no hi ha activitat aquí. Rajoy passejarà per, crec que és la fira del caldo gallec, no sé, una d'aquestes fires que fan per aquí.
Sí, sí.
I Feijóo a la tarda també té algun acte.
Vull recordar que
ens podem fer els trufos a Vic, ja la tòfona.
Sí, el
trufó. No és el mateix. Sí, sí.
Porta aigua.
Sí, sisplau.
Porta garrafes. D'alguna cosa ens serviran. Encara que siguin del mar, que no hi hagi queixa.
El que passa és que Banyos, me'n vaig cap a Madrid, vull dir que tampoc...
Home, la millor aigua del món.
Ara, doncs porta-la des de Madrid, l'envies en tren. Una abraçada, que vagi molt bé.
Vinga, cuideu-vos.
8 minuts i 2 quarts de 11 del matí. Volíeu fer algun comentari, Joan, Antonio, Carles o Iva?
El fil del que ens explicava l'Anxo, que és veritat que és molt interessant i que hi ha aquest tom, però a veure, el vot dual costa molt de canviar-lo.
Sí, això és veritat.
Perquè a Catalunya ho hem vist molts anys. El PSC, després del període del tripartit, va perdre aquesta, i de la castanya de Zapatero, va perdre aquesta posició predominant en el vot dual, que al final va servir per fer créixer Ciutadans. Però el vot dual a Catalunya realment no l'hem acabat de fer fora mai.
No.
Per tant... és cert que el vot progressista guanya en les generals i en les municipals, però aquest galleguisme serà difícil de vèncer.
I tenen 200.000 emigrants,
sí.
A més, molt militants al vot, perquè és una participació... diguem que d'altres comunitats espanyoles
no pesa tant. Sí, sí.
Que a més el cuiden molt durant els 4 sí. anys, amb molts de viatges i molt d'anar sí. a cultivar-ho i allò tenir l'hortet sí, sí. ben cuidat i que vaja, que és molt PP.
Bueno, i una cosa, a veure Yolanda Díez, que és gallega, en el seu debut com a lideressa.
A veure si entren. A veure si
entren,
que és l'aspiració,
Bueno, per això, que serà molt interessant veure també si Podemos encara té res a fer, bueno, en qualsevol cas, ella que és d'allà sí. i que, bueno, la coneixen. Això a vegades és bo.
Sí, sí. I de vegades és dolent.
Oi?
Sí, sí.
Perquè tu vas a Madrid i ets nou i igual has sigut alcalde d'alguna cosa o conseller d'alguna cosa.
No tenen en compte el
passat. I quan tornes allà diuen, tu què?
Però no t'havien fet fora.
No t'havien fet fora. Ja vas marxar, pues torna-hi.
10 i 23. Abans de que d'aquest moment a la publicitat, jo li deixo caure només una cosa al Joan Canyada com a expert, perquè ara el tema que parlarem demà és l'inici del judici més important de l'any a Catalunya, sens dubte, i jo crec que a nivell estatal veurem que serà del que més passarà, que és el judici a Dani Alves. Demà comença.
Si més no, el més mediàtic.
El més mediàtic, sens dubte, sí, exacte. Això podríem diferenciar-ho. El més mediàtic. El més mediàtic amb una sèrie de normatives que m'han sorprès bastant i que no sé fins a quin punt a tu també. Una de les normatives és els periodistes que la cobreixin, o sigui, no es farà porta tancada, que era una opció,
sí.
Es farà porta oberta, però no es podran registrar res. Ni la declaració de la víctima, que això ja es preveia que podria ser així, ni tampoc de Dani Alves. És a dir, que ningú podrà emetre ni imatges d'Alves fent la declaració, ni sons del que hi diu.
Sí, home, ens sorprèn perquè no sol ser habitual crear tantes excepcions, no? Sí que, a nivell general, la Constitució preveu la publicitat dels judicis, això amb una doble garantia, una garantia pel propi encausat, no? Perquè no es faci a porta tancada un judici fosc, etc. I com a mostra cap al públic en general de confiança cap a l'administració de justícia, no? De, miri, aquí no tenim res a amagar, vostè pot veure que es fa un judici just, no? Per tant, principi general, publicitat. Excepció, porta tancada, que és la més dràstica, quan hi ha un problema de seguretat o quan pot haver una situació de màxim respecte cap a la víctima o cap a les famílies de la víctima que facin aconsellable aquesta porta tancada. I després hi ha una situació intermitja, que és que els jutges poden, perquè així ho preveu la llei orgànica del Poder Judicial i la pròpia llei de processal criminal, que facin excepcions. És a dir, que no agafin la banda més dràstica, que és fer un judici a porta tancada, però que facin algunes limitacions. I dintre d'aquestes limitacions pot haver, doncs, escolti'm, que sí que es faci a porta oberta, però que es limiti l'entrada a determinades persones, o que no es prenguin imatges, o que es conservi la identitat de la víctima i no se la pugui, o que se li distorsioni la veu perquè no sigui reconeixible, etc. No? I a partir d'aquí, crec que les acusacions havien sol·licitat la porta tancada directament, i el jutge ha fet un intermig, ha dit no, que sigui a porta oberta, però amb aquesta sèrie de limitacions, algunes una mica sui generis.
A tu et sembla correcte, des del punt de vista legal? Entenc que en el cas de la víctima sigui sí. En el cas de Dani Alves, crec que ara li preguntaré al Benet Iñigo, perquè és el cap de societat i la persona que cobrirà aquest judici. En el cas de Dani Alves entenc que la motivació és la mateixa, intentar no revictimitzar, però no ho facilita tampoc el seguiment d'aquest judici, això segur.
No, segur que no ho facilita. A veure, si existeix el principi de publicitat és per alguna cosa, no? Mm-hmm. Perquè es pugui, perquè tothom tingui accés a veure i a prendre les seves pròpies posicions a l'hora de veure les proves que s'han practicat. Ara, és cert que en judicis tan mediàtics i en temes tan sensibles no es pot evitar un judici paral·lel.
I llavors, però tampoc s'evitarà així.
No, encara serà molt pitjor, sí, perquè, clar, perquè s'especularà molt més que del que s'especularia.
Perquè si jo em faig la pregunta, jo penso. Com seguiran els periodistes al judici, que després hauran d'escriure en un diari, explicar a la televisió o a la ràdio, amb la literalitat d'una cosa que
perquè
no és literal.
Terceres, quartes o cinquenes persones, que totes seran interessades.
Jo entenc que es vulgui preservar, no, el respecte a la víctima, però també crec que així no s'evita el que es vol evitar.
10:28, deixeu-me un minutet i de seguida saludo el Benet Iñigo per preguntar-li com ho faran.
RAC 1.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an inspired international school. Discover, love and learn.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure,
amb Xavi Bundó.
Pràcticament dos quarts d'onze, estàvem parlant d'aquest judici que arrenca demà de Dani Alves. Hola, Benet Iñigo, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Bé, ara estàvem parlant amb en Joan Canyada, que coneix ben bé aquesta situació i ens explicava els motius, no? La informació que us ha arribat a vosaltres, de la motivació perquè no pugueu enregistrar l'àudio ni en vídeo el que passarà a l'interior de la sala a partir de demà, quin és?
Doncs el motiu principalment és protegir la víctima, diguem, aquest és el gran objectiu d'aquestes mesures. Clar, entenem que el tribunal el que fa és mirar per tots els mitjans que té a l'abast, o gairebé tots, que no surti a la llum pública cap detall de ni el nom, ni detalls personals, ni fins i tot detalls del que va passar molt explícits, que evidentment al judici s'hauran d'exposar perquè es posarà sobre la taula què va passar exactament aquella nit a la discoteca Sutton, i que poden ser també feridors per la víctima, encara que no se sàpiga qui és, si s'aconsegueix preservar la seva identitat. El fet de que vegi a la premsa molts detalls del que va passar és una manera de revictimitzar-la, no? Els jutges fan servir aquesta expressió, que el judici revictimitza a la víctima, i per això imposen totes aquestes mesures.
Sí, les mesures serien, perquè vosaltres podreu entrar, no? Entenc? O cobrir-ho, podreu veure-ho.
Sí, no? Sí, de fet serem 270 periodistes acreditats en aquest judici.
270 periodistes.
Una xifra molt important, i a més jo no recordo una quantitat tan gran de mitjans internacionals, que són de 70 mitjans, 23, és a dir, una tercera part pràcticament, són estrangers, per tant és moltíssim. Sí, nosaltres podrem seguir-ho, és a dir, dintre del Palau de Justícia, allà a l'Audiència de Barcelona, s'habilitaran diferents sales de premsa, més de les que normalment tenim, per poder seguir tot el judici, i podrem sentir el que diuen totes les parts, acusats, testimonis, menys la víctima, podrem sentir-ho tot. El que no podrem fer és reproduir imatges i àudios d'aquest judici. És a dir, no podrem sentir l'acusat, no podrem sentir els testimonis, no podrem sentir públicament, vull dir, el que diuen els advocats i el fiscal.
No és que no només, per entendre'ns, no és només que no us donin accés a l'àudio o al vídeo, sinó que en els periodistes, diguem-ne, que el jutge us adverteix que no podeu utilitzar, encara que ho aconseguíssiu, l'àudio. Sí?
Exactament, exactament. D'alguna manera, els mitjans audiovisuals haurem de fer una crònica com les que fan els diaris, que saps, els diaris que fan allò, fiquen cometes, no?, quan volen reproduir una frase textual, doncs ho haurem d'explicar de la mateixa manera.
Ara vaig a dir una tonteria, però que no serà tan tonteria, perquè als Estats Units, per exemple, és una pràctica que funciona molt. Hi ha l'opció que algú dibuixi? Recordeu que durant molts anys, en la premsa americana, en comptes de fotografies dels judicis, sortien
els dibuixos.
Els esquetxos. De fet, hi ha professionals del tema, vull dir.
Hi ha l'opció que un periodista dels Estats Units passi l'àudio enregistrat amb un de tal, i després...
És que es colgui
a través de xarxes.
Aquest és el temor.
O que un bot de les xarxes l'emeti. És que, clar, aquí ja estem tips de que... Estem tips, diguem, un diari de Sydney que ens publica enquestes, no?
Sí, sí, mira. Un dels dubtes que jo vaig tenir en aquests últims dies és, d'acord, està prohibit gravar i està prohibit difondre els àudios i les imatges, no? I està clar que els periodistes que normalment seguim els judicis a l'Audiència de Barcelona...
Amb el Benet Iñigo no ho farà.
No.
Però clar, el que us deia, 23 mitjans internacionals. Estem segurs que algun d'aquests no gravarà i difondrà aquestes imatges o aquests àudios? I després busca el Brasil, no? Envia una carta al Globo o qui sigui que hagi difós això. Sí. Clar, és complicat.
O bueno, perdona, Benet, com deia el Carles, ni tan sols o Globo. És a dir, té aquestes imatges i les col·loca a la xarxa perquè sí, ja està, sense ser, diguem-ne, controlat per cap mitjà, teòricament, per cap mitjà de comunicació, no?
Sí, aquest és un dels temors que veurem, doncs, quines mesures, diguem-ne, més enllà de donar-nos l'ordre o la prohibició, doncs, com es garanteix que això no passa, no? És un dels dubtes que tenim sobre com funcionarà el judici demà. És veritat que he de dir que el tribunal, en aquest sentit, tenia un paper complicat, perquè totes les parts implicades en el judici han demanat això. És a dir, ho ha demanat l'advocada de la víctima per protegir-la, ho ha demanat la fiscalia, que s'ha alineat bastant, doncs, amb la postura de la víctima, i evidentment la defensa de Dani Alves, doncs, ja li està bé que sigués a porta tancada. No? I tot, totes aquestes parts, tots els implicats, tant uns com altres, han demanat porta tancada total. I el tribunal sí que doncs, ha fet un exercici d'equilibris que s'ha de valorar en certa manera, de dir, no, escolti, això no, perquè, com apuntava fa una estona, doncs hi ha un principi de és una garantia tant per l'acusat com pel sistema, no? Com per demostrar que el sistema és transparent i que no té res a amagar. Per tant, doncs, en la búsqueda d'aquest equilibri, doncs, s'ha arribat a aquest punt mig. Però sí que és veritat que bé, no és el mateix a l'hora d'explicar què passa en un judici, poder sentir directament com s'expressen les persones, no és el mateix que jo us digui que Alves doncs, estava nerviós i s'ha mostrat dubitatiu, sí, que no pas sentir a Alves explicant-se nerviós o dubitatiu.
O transcriure converses.
Les interpretacions són personals moltes vegades.
Sí, una pregunta, ara que parlem de tancat obert i difusió i privacitat, la mare d'Alves va penjar imatges de la víctima que ha retirat aquesta setmana, entenc que perquè el judici està a prop i no vol que això li faci mal. Bueno, al Callà també li pregunto, això és del, o sigui, se li pot jutjar per això? Saber si ha de denunciar per aquesta...
Sí, podria ser una greujant a la causa d'Alves.
Podria ser una greujant a la causa...
Perquè se li va prohibir, no? Em sembla, exacte. Arnau, amb ell i el seu entorn.
És una causa paral·lela. És a dir, arran d'aquesta publicació d'aquestes imatges, sí que doncs, un jutjat de Barcelona està investigant el fet de la difusió de les imatges, però això, en tot cas, serà una causa judicial diferent a la que es jutjarà a partir de demà l'Audiència de Barcelona, on el que es jutja és la presumpta agressió sexual d'Alves a aquesta noia.
La mare hi serà, suposo.
Ah. No? La mare podria ser-hi com a públic, segurament, clar, sí, sí.
Sobre això, ja veurem com es desenvolupa, crec que les claus són moltes i les hem conegut al llarg de tot aquest temps, les diverses versions de Dani Alves, el fet que és una cosa clau que la víctima va anar molt ràpidament a denunciar-ho i, per tant, es van poder practicar proves als mateixos lavabos, va poder anar al Sutton, etcètera, etcètera. Com deia, les diverses versions de Dani Alves, que l'última és reconeixent que hi havia hagut relacions sexuals, però consentides, no? És l'última de les versions afegint-hi que ella estava borratxo. I l'última cosa és la que jo fa dies que hi penso i m'agradaria saber la teva opinió i també del Joan Canyada, que és, pot ser que això acabi amb un pacte? Encara hi ha un marge? Hi ha possibilitats de pacte?
Possibilitats de pacte n'hi ha fins que comenci el judici. És a dir,
un cop ha començat, s'ha acabat?
Fins demà... No, de fet, els informes finals també podria ser-hi, però normalment, diguem-ne, si hi ha un pacte, al principi del judici, les parts doncs, ja poden fer a qüestions prèvies, que es diu, és el primer tràmit, doncs... anunciar que hi ha una rebaixa de penes o que hi ha una... És a dir, pot haver una conformitat que eviti el judici si al principi, en aquestes qüestions prèvies que us dic, les dues parts diuen, miri, aquest home reconeix que va fer aquesta agressió i nosaltres doncs, rebaixem la petició de pena perquè doncs, apliquem l'atenuant de confessió, etc. D'aquesta manera no es faria el judici o es podria fer el judici i a la part final, als informes finals, si les parts han arribat a un acord, doncs dir, miri, després d'un cop fetes les proves, considerem que hem de rebaixar la petició i l'altre accepta. Això és una possibilitat? Sí, és una possibilitat. Se n'ha parlat molt i sabem que hi ha hagut contactes entre les diferents parts en diferents moments d'aquesta investigació. També és veritat que, pel que sabem, justament el que comentàvem ara de la difusió de les imatges de la víctima, sí, per part de la mare d'Alves, això, diguem-ne, ha acabat d'enrarir l'ambient entre les parts o les possibles converses, perquè, evidentment, doncs, han estat un cop molt dur de cara a la víctima, que, diguem-ne, que si els al·licients o les ganes d'anar a judici es poden haver vist incrementades pel fet de que l'altra part, des de l'altra banda, doncs, consideren que s'han portat molt malament amb aquesta difusió.
Clar, des d'aquest punt de vista, intentant fer espais d'hipòtesi, no?, a la víctima, que no... que per fer un judici és un tràngol, efectivament és revictimitzar, no? Si és estalviable el judici és molt millor, per Alves, òbviament, si arriba a un acord també molt millor, perquè és probable que pugui aconseguir un acord per sortir de la presó amb més facilitat, i a partir d'aquí els intercanvis econòmics que considerin les dues parts, però des del punt de vista, intentant mirar des de fora, si hi ha un reconeixement del delicte per part d'Alves, probablement les dues parts estan interessades en el pacte. Des del meu punt de vista, però no sé si això és així, Benet?
S'ha de comprendre la posició de la víctima, faci el que faci, realment. Perquè, per un costat, potser des de fora també es pot pensar com pot ser, no?, que s'arribi a un acord quan està clar, sembla que està bastant clar el que va passar, etcètera, etcètera. però al mateix temps, si et poses a la seva pell, i a més sabem que durant aquest any doncs, la víctima ho ha passat malament amb tot aquest procés, clar, anar a judici, no només és el judici, no només són aquests tres dies que li tocarà doncs, veure el que passa i veure totes les notícies que surten, sinó és que, evidentment, després, si hi ha un judici, hi haurà recursos. És a dir, que el cas no es tanca ara aquí, sinó que es tancarà d'aquí a X anys, anys, per tant, dos, tres anys, al Tribunal Suprem, fins que arribin els últims recursos. Per tant, s'allarga el procés no només tres dies més, sinó molt de temps més. I a part, també la víctima pot valorar de dir, miri, no només si arriba un acord tanco la carpeta, sinó que, com a mínim, no, ja que ho he passat tan malament, doncs com a mínim en trec un diguem-ne, intento tenir una compensació més alta. També tenint en compte que amb l'aplicació d'atenuants, el temps que porta a la presó, diguem-ne, què canvia, potser si arriba un acord o no, un any més, dos anys més, tres anys més de presó, no? Okay. Ha de posar a la balança les dues coses, per dir-ho així, no? I per part d'Alves, sembla que una mica la intenció del jugador era arribar a un acord, diguem-ne, que d'alguna manera no li importava tant la quantitat de diners que hagués d'abonar, sinó en què li queda la pena i si hauria de passar molt més temps tancat entre reixes, no? I aquí està també el debat de la defensa d'Alves, de dir, quants anys més, no? Val la pena arribar a un acord per un any menys? Llavors aquí està una mica el debat entre les parts. Però com us dic, aquest possible pacte que encara pot arribar, sembla que s'ha refredat o que s'ha enrarit després de les difusió de les imatges.
Benet, et seguirem a partir de demà, evidentment, un dels judicis, el judici més mediàtic, sens dubte, de l'any. Una abraçada, que vagi molt bé, gràcies.
Ara estarem, una abraçada.
4 minuts i 3 quarts d'11 del matí. No sé si volies fer algun apunt més, Joan, perquè sobre això de l'acord, és veritat que tècnicament penses, segurament totes dues parts estarien interessades, però hi ha dificultats, òbviament.
Saps què passa? Jo estic convençut de que si no es tractés d'un judici tan mediàtic, el pacte hauria estat més fàcil, en el sentit de que davant del reconeixement dels fets, davant de la sol·licitud de perdó a la víctima i davant de la compensació econòmica, doncs bé, una part assegura una condemna més lleu i l'altra part assegura el que busca, no?
I que es tanca també.
I es tanca, evites el judici, evites els recursos, evites les despeses judicials, evites moltes coses, no?
I el tràngol.
I sobretot el tràngol. Ara bé, sent o tractant-se d'un judici tan mediàtic i no havent-se assolit aquestes alçades al pacte, jo ho veig molt més difícil. Ara, cert és que tot i que no és norma general i és bastant excepcional, de vegades el curs del judici ajuda també a les parts a veure que potser convé més un pacte per alguna qüestió, per algun testimoni, per alguna prova pericial, per l'aplicació o no aplicació assegurada d'atenuants, etc., que pot donar-se, no?, fins i tot abans de les conclusions finals.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 12. Anirem acabant, digues-hi, va.
No, volia fer un apunt només perquè parlàvem ara de que és un judici molt mediàtic, que la importància que té per...
Només de 200 periodistes.
Perquè és Dani Alves, perquè és una estrella de futbol. Jo voldria tornar una mica a l'origen i jo crec que per moltíssima gent, com a mínim segur per moltes dones espanyoles, això és un judici molt important, sobretot perquè és el primer judici en què gairebé de manera perfecta fins al final s'ha aconseguit protegir la víctima. Des del primer moment en què es produeix l'agressió i el personal de la discoteca són capaços d'acompanyar-la, el comportament de la fiscalia, el comportament de la instrucció, fins i tot les diferents defenses que ha tingut Dani Alves no han caigut en la temptació de destrossar aquesta noia precisament perquè la justícia l'estava protegint. És un canvi, per mi, vist des de fora sense ser experta, és un canvi de paradigma molt important.
Certament. El que passa és que serà molt difícil que en totes les sessions del judici això perduri així, eh?
Sí, però si tirem la vista enrere i recordem la manada, és un canvi de paradigma absolut. Com a mínim, tots els jutges, tots els fiscals, tots els advocats defensors tenen una imatge de com es pot fer bé.
És possible.
I que és possible fer-ho.
Sí. Ens acostem a 3:15 del matí. Ara us acomiado.
Un minut menys un.
No, 3:15 menys un, no. Un minut, de fet, ara 40 segons i 3:15 del matí. Per tota aquella
ja
gent
vindreu
que,
a les meves, ja.
Per tota aquella gent que s'estigui despertant, quina sort aquesta del matí. Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Què ha passat aquesta estona de tertúlia?
Doncs que hem parlat amb el president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials, Marc Olives, sobre aquesta proposta que plantejarà demà la ministra Teresa Rivera al conseller David Mascort per fer arribar vaixells a Barcelona des de la desalinitzadora de Sagunt, al País Valencià. El Col·legi d'Enginyers Industrials no la considera una bona solució a la situació actual.
És una solució molt poc sostenible. Serien 6 vaixells anant amunt i avall entre València i Barcelona, però que no té massa sentit, no? S'aconseguiria un 20% de la capacitat de més o menys de l'àrea metropolitana, és a dir, allargar les reserves per poder arribar a les desaladores que s'han de construir d'aquí 4 anys.
Des del col·legi insisteixen en la proposta d'una interconnexió amb l'Ebre com una solució immediata, perquè asseguren que podria estar llesta en un termini d'entre 12 i 18 mesos i que serviria, diuen, només per situacions d'emergència.
Per altra banda, us ho hem avançat aquest matí al Via Lliure, la Generalitat reforça la seguretat dels centres de menors tutelats després dels casos de sustracció de canalla a Lleida les últimes setmanes.
Els Mossos i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, treballen conjuntament per millorar-ne la vigilància, com demanen els sindicats de funcionaris. Modesto Berciano, el president provincial de la CESIF, recorda que no és la primera vegada que passa, especialment quan els infants han de passar a mans de famílies d'acollida.
Els progenitors moltes vegades no estan d'acord en traspassar aquests menors a famílies d'acollida, i això pues, evidentment genera molts problemes, i això s'ha de revisar. Es va consumar l'intent i se va emportar el menor. Fins ara no havia passat amb aquesta freqüència. Si aquests casos continuen, evidentment, el que reclamarem és un major control i després un estudi per part de la Generalitat per saber per què estan augmentant aquests casos.
El Departament de Drets Socials recalca, però, que són casos absolutament puntuals. L'últim, recordem-ho, el d'un pare que aquesta setmana va sostreure el seu fill amenaçant amb una pistola al personal del centre.
I una notícia que hem sabut fa molt pocs minuts. Laura Borràs tornarà a exercir de professora a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
Sí, ho informa Europa Press. La presidenta de Junts tornarà aquest mateix mes a la seva plaça de professora titular a la universitat, que va deixar fa 2 anys perquè no ho podia compaginar amb el càrrec de presidenta del Parlament. Borràs farà les classes del màster de formació del professorat i també l'assignatura de grau de didàctica de la literatura. La presidenta de Junts, que recordem, està inhabilitada per delictes de prevaricació i falsedat documental, però només en funcions de govern o d'administració.
I en plana internacional, l'esfondrament d'un edifici a la regió ucraïnesa ocupada de Lugansk ha deixat un mínim de 28 morts aquesta nit passada.
Segons les autoritats russes que controlen la zona, l'edifici ha caigut arran d'un atac de l'exèrcit d'Ucraïna, però això no s'ha pogut confirmar fins ara. Malgrat tot, el Kremlin ja ha exigit a les organitzacions internacionals que facin una condemna condicional d'aquest suposat atac ucraïnès. Entre les 28 víctimes hi ha un nen. La xifra podria enfilar-se més perquè els equips d'emergència encara no han pogut treure tota la runa.
I finalment, un alpinista de 58 anys ha mort mentre feia muntanyisme als Pirineus de l'Aragó després de caure uns 200 metres.
Sí, ho ha informat la Guàrdia Civil. Va passar ahir a la tarda quan la víctima va perdre l'equilibri mentre travessava la cara nord del pic d'Aspe, a prop de l'estació d'esquí de Can d'Anxú. L'home anava acompanyat d'un altre excursionista, que és qui va donar l'avís quan ja era fosc. Els equips de rescat activats van localitzar la víctima sobrevolant la zona i el van traslladar cap a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
Doncs ho deixem aquí. Antonio Baños, Carles Fernández, Ivan Guerra i Joan Canyada. M'han sortit les dades d'Eurovisió, bueno, del Benidorm Fest. Sí. Les dades d'audiència.
Què diu que baixen?
Millor que l'any passat.
20.
Toma,
què
diu?
20.
No, 16. L'any passat 16. Van ser un... espera't, un... 14,7, 16,6.
No em donava gens d'acord.
Gairebé 2 milions.
La gent s'avorreix de tot, eh?
El que passa que Catalunya va baixar bastant més, un 9,2.
Ah.
No va ser ni tan sols líder, de fet ho va ser TV3, però...
Què hi feien a TV3?
Col·lapse. Ah. Però van quedar 9,2... i el Colom s'ha fet un 10.1, vull dir que ha fet un puntet més o menys amunt i avall.
Pel canto d'un duro.
En tot cas, Catalunya 9,2, l'any passat un 8,8, en el cas d'Espanya 14,7 l'any passat, 16,6 aquest any. Bé
abans de marxar, aquí, abans de marxar, i ens hem de posar seriosos.
Què
però seriosos, però optimistes. Avui és el dia de la lluita, el dia mundial de la lluita contra el càncer.
Mira, bona assistència, perquè
per tant,
parlarem d'aquest tema.
Per tant, molta gent que segur que ens està escoltant o hi està combatent, no ho té a prop, ànims i som-hi.
Mira, d'aquí uns instants, jo us recomano que no marxeu perquè saludarem una persona que no estic segur que n'hagi parlat públicament últimament i que, per tant, li agraeixo moltíssim que vingui aquí a la ràdio a parlar-ne, que és una persona coneguda de l'àmbit cultural, que és músic de Mishima, Marc Lloret, sí. El teclista, que sabeu que també es va fer públic fa setmanes, que no estava participant al 100% amb la banda, està lluitant contra un càncer,
ostres,
està tractant d'un càncer, i de seguida ens explicarà com està la situació, per tant, li agraeixo moltíssim. Antonio Baños, Carles Fernández, Ivan Guede, Joan Callada, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies, ja
anem. Bon dia. 10 minuts a les 11 i ara tornem, va.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Ocasió
Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Especialistasendeudas.com informa. ¿Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudas.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudas.com. Grup Àries Advocats.
RAC 1. Hi ha un nou hospital de referència a Mataró?
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piunes de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an inspired international school. Discover, love and learn.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribarem a les 11 del matí.
De com l'estimo exactament, amb tota la por, un xic de rancúnia i la meva falta de talent, en la que per fi pugui dir la veritat sobre la insufrible grisa buida quan no me sento al meu costat. I dissimulo acceptant l'avorriment com si no fos culpa meva sinó de tota l'altra gent, en la que el sol no s'acabi mai de pondre uns suspensius per si no l'acabo de compondre. Una lletra que descrigui amb precisió tot allò que de manera inexplicable sempre em fa perdre la raó. Una altra cançó d'amor, un que ni quan el té davant entén la forma.
Avui, que és Dia Mundial contra el Càncer, hem convidat al programa i li agraeixo moltíssim, perquè crec que públicament no n'ha parlat d'aquesta qüestió. És un músic que forma part d'un grup estimadíssim de casa nostra, com són els Mishima. Els més seguidors segurament s'han adonat que en alguns concerts dels últims mesos el teclista habitual de la banda, que és músic des del principi de Mishima, que és en Marc Lloret, no és a l'escenari. El músic Bernat Sánchez, del grup Mind, el substitueix quan no es troba bé i, de fet, ha passat a ser un membre més de la banda. Avui l'he d'agrair molt al Marc Lloret, el teclista de Mishima, també director artístic del Mercat de la Música Viva de Vic, que hagi volgut acompanyar-los i compartir aquesta qüestió en un dia com el d'avui. Com estàs, Marc? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
És la primera pregunta que he de fer, òbviament, perquè portes un temps en tractament. Com estàs?
Bé, estic bé. Em van diagnosticar el març de 2022, o sigui, ara farà 2 anys. I he passat per tots els moments de trobar-me millor o pitjor. Però en general estic bé, amb bones expectatives, estic animat i sobretot he après molt en els últims anys.
Has après molt?
Home, clar. Tothom aprèn, o sigui, totes les coses que passen serveixen per aprendre de la vida i això està bé.
Què has après?
Què he après? Doncs a és un tòpic, però és veritat, a valorar els moments que són especials, a veure que els que no són tant també són importants per a la teva vida, i no tenir por de la mort també, és una de les coses, un dels grans aprenentatges, no? A mirar els ulls a la mort i dir, bueno, ets aquí i anem a conviure fins que arribi el moment.
Has deixat de tenir por a la mort?
Sí, sí, sí. Tinc por a altres coses que generen o que provoquen o que són el detonant, o la mort és el detonant que passin, no? I em fa por què faran els meus fills sense mi, em fa por què farà la meva família, què farà, com serà la vida sense mi, no? Què és el que deixo quan marxi, perquè és el que mor en realitat, se'n va i s'acomiada i ja està. Però els que es queden ho han de viure.
Quina edat tenen els teus fills?
13 i 17.
13 i 17. Clar, si va passar això fa 2 anys, heu tingut la conversa,
sí.
No sé si ja des del principi o vas trigar una mica, perquè clar, si fa 2 anys doncs el petit en tenia 9, ja tenen edat de començar a comprendre, però és una edat molt tova també encara, no?
Sí, 11 en tenia.
Ah, en tenia 11, perdona.
Ara en té 13,
d'acord,
fa 2 anys
en tenia 11.
11. Bueno, em van preguntar lo clàssic, és, et moriràs? I els vaig dir que sí, que com tothom, i vaig intentar no donar massa detalls per no, crec que no els interessen, no els hi queden quan dius que tens un càncer. A més, en el meu cas, jo havia tingut una parella que va morir de càncer.
Aleshores, si la teva parella havia mort de càncer?
Sí, fa el 2020.
El 2020?
Sí,
és molt recent, també.
Sí, la van diagnosticar el 2018 i va morir el 2020. Sí, ho vaig estar tot un any durant el 2020, que va tenir una recaiguda, i el 2020, a l'abril, la van diagnosticar d'una recaiguda i ja va ser fulminant. El novembre d'aquell any va morir.
O sigui, tu has vist perfectament el procés d'una persona.
Jo he conviscut, he conviscut amb una persona que ha tingut una... Bueno, que s'ha acomiadat durant 7 o 8 mesos de la gent, i sent-la conscient molt al final, la veritat, perquè és... Una de les coses que aprens és precisament això, quan vius un procés com aquest, ja et pots imaginar tu mateix què faries, què no faries. Com, clar, jo sempre vaig respectar com ho volia fer ella, però segurament hi ha coses que no faré igual i que no viuré igual. Bueno, això és...
Però vull analitzar la següència, perquè si aquest moment de la mort de la teva parella és el 2020 i tu et passa el 2022, tu creus que arribes més preparat per saber, per conèixer una notícia així el 2022 perquè has passat per el 2020?
Sí, totalment. O sigui, a mi quan, abans de diagnosticar-me, jo ja truco al Bernat Sánchez perquè em substitueix en Mishima.
Abans de diagnosticar-te?
Sí, perquè jo ja m'havien fet alguna prova i li vaig dir, no sé si passarà, però si passa, perquè nosaltres publicàvem el disc a l'abril d'aquell mateix any.
Del 22.
I teníem una gira ja preparada.
Exacte.
I si jo no sabia què em passaria, no sabia quin tractament tindria, no sabia quines conseqüències tindria, la meva intenció era estar al 100% sempre que pogués, però per si no era així, doncs volia tenir un as a la màniga, i el vaig tenir, i em va dir que sí, va dir que sí a totes les dates que li proposava. Bueno, ha sigut una sort ha sigut meravellós tenir el Bernat, perquè quan ell és toca sense mi, i quan jo no puc venir, i quan jo puc venir, doncs toquem els dos.
Llavors feu parella.
Exacte.
O sigui, quan ha estat l'última vegada que heu tocat, que has tocat amb
els Mishima? Dos concerts de l'Apolo.
Els de l'Apolo. I què tal?
Fa res.
I què tal això?
Molt bé, molt bé. A més, estava fent radioteràpia en aquell moment. Estava
Ostres.
Amb 20 sessions, 10 sessions de radioteràpia, i entre tant el dijous com el divendres que vaig actuar, el matí estava fent radioteràpia al cervell.
O sigui, tu tens un càncer al cervell?
No, jo tinc un càncer de pulmó.
De pulmó?
Amb metàstasi als ossos. I des de fa un temps també he tingut algunes lesions al cervell. Quan tens metàstasi, el càncer es vol desenvolupar i busques llocs on fer-ho, i aleshores t'has d'anar fent proves per veure per on, si la medicació està funcionant, i si no està funcionant, on està atacant, o diguem, on s'està convertint en cèl·lules dolentes. I l'última prova que em van fer va veure que l'anterior medicació no estava funcionant molt bé, i des de fa dues o tres setmanes estic amb una medicació nova. Cada moment estic bé.
La radioteràpia, per tant, al matí i a l'alvespre, concert?
Ah, exacte, sí, sí.
Com t'afecta una teràpia d'aquest tipus? O perquè, evidentment, si tu li has demanat a una altra persona que et substitueixis perquè no seràs capaç o et veuràs que no estàs del tot preparat per poder tocar.
Sí, tocar i qualsevol altra feina. Jo, a part del grup, estic treballant en la direcció artística del mercat. I si no tens un equip que et recolza, que et dona suport, que està quan tu no pots arribar, clar, jo puc estar bé, però puc estar bé un matí de dimarts de 10 a 2, però potser a la tarda del dimecres a la tarda, quan tinc una reunió, no hi puc assistir. I en aquestes situacions m'han cobert molt bé. I el grup és igual, quan tinc un concert el divendres de la nit i jo no em trobo bé, jo no hi puc anar. Però si estic el dissabte bé, sí que hi vull anar. Aleshores, vull dir, és una qüestió d'anar adaptant-te. Jo m'he anat adaptant.
Si ara la teva vida bàsicament és al dia, en aquest sentit, de dir a veure com estaré demà o d'aquí una estona...
Sí, jo puc fer plans, però amb tothom qui faig plans és conscient que puc.